Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El rei Felip VI ha parlat davant l'Assemblea de les Nacions Unides fa uns moments. El monarca espanyol ha demanat que la comunitat internacional no miri cap a una altra banda davant la devastació i els bombardejos d'Israel a Gaza. Ha dit que costa d'entendre el que està fent Israel a la zona sense fer servir la paraula genocidi, com va fer servir Pedro Sánchez, i ha demanat directament a Israel que aturi la massacre. L'escoltem.
Por eso nos duele tanto, nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo que tanto ha sufrido a lo largo de su historia.
I el govern espanyol convida Junts a aprovar els nous pressupostos generals a l'Estat. El diputat de Junts, Josep Maria Cruzet, ha retret al govern la incapacitat d'aprovar pressupostos 4 anys seguits, així com l'incompliment, ha dit, de publicar l'execució pressupostària des de fa un any i mig. Per la seva banda, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha dit que presentaran pressupostos que seran bons per Catalunya i ha convidat a Junts a aprovar-los. Escoltem.
Vamos a presentar los presupuestos y evidentemente espero contar con el apoyo de su grupo, porque serán cuentas buenas para Cataluña, y no tengo duda que si es bueno para Cataluña, Junts no se pondrá en contra de iniciativas que permitan avanzar.
I el sindicat agrícola Unió de Pagesos s'ha compromès a fiscalitzar que el govern ajudi els agricultors afectats per l'incendi del Baix Ebre. La coordinadora nacional Raquel Serrat ha visitat l'Ajuntament de Paüls aquest dimecres i es desplaçarà també al Delta de l'Ebre aquesta tarda per conèixer les afectacions a les tempestes i pedregada de diumenge als arrossars. Serrat ha dit que vetllaran perquè s'aprovi un decret llei de mesures urgents per donar suport al sector agrari i forestal. I una 50 alumnes de Tàrrega, a l'Alt Urgell, gaudeixen de servei gratuït d'acompanyament a l'escola. Es diu Camins Escolars, és una iniciativa de l'Ajuntament per facilitar la conciliació a les famílies. Es tracta de la tercera edició d'aquest servei d'acompanyament a l'escola d'infants de primer a fins a 6è de primària. Una 50 de nens en gaudeixen de diferents barris i de 5 escoles. I l'avinguda de la Catedral de Barcelona acollirà avui un acte amb motiu del centenari del naixement d'Antonio González Bastilla, el Pescaïlla, un homenatge que començarà a les 8 del vespre i que comptarà amb l'actuació de diferents artistes vinculats a l'exmarit de Lola Flores, que va néixer a Barcelona i considerat el pare de la rumba.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 24 de setembre del 2025. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Començarem, com és habitual, fent un repàs de tota l'actualitat d'Economia Blava. La nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambó, ens portarà les últimes novetats. La Federació de Pesca Responsable també ens portarà les notícies. L'Oriol ens explicarà nous mites i llegendes del nostre mar. I els dimecres són sinònim de medi ambient i per això tindrem aquí el nostre col·laborador, en Joan Ramon Mendo, parlant dels incendis. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Rana Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ronda Mar surti de port i arribi a bon port. I començarem pel control tècnic i a la Sílvia Garcia des de RadioDelta.cat i a la Cel Prieto, en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala, en Carles Monasterio des de Canal Blau i des de Ràdio Arenys, l'Oriol Leo, qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. I ara sí, ho tenim tot a punt, comencem Arran de Mar.
Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
I els dimecres en aquest programa és sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya. Molt bona tarda, Anna, com estàs?
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i també molt bona tarda a tots els
dies. I Anna, avui no ens portaràs estrictament últimes notícies perquè estàs acompanyada, no?
Sí, i estem molt ben acompanyats perquè és allò, un alma mater del que succeeix a les Illes Balears en matèria d'ençà 40 anys en el sector nàutic. És tot un referent en Santiago Fiol.
Exacte. Anem a presentar-lo. Parlem de Santiago Fiol, expresident del Club Nàutic Serenà, La Palma, i vinculat a moltes coses del sector nàutic. Molt bona tarda, Santiago.
Hola, molt bona tarda. Com esteu?
Anna, primer de tot, quan parlem de les Illes Balears sempre parlem de que són pioners a l'estat espanyol, podríem dir-ho d'alguna manera. Santiago, no sé com ho veus tu, això.
Bé, intentem estar sempre endavant de totes les qüestions d'avanç tecnològic i ecològic. El fet que siguem unes illes fa que tinguem unes necessitats molt diferents a les que se té a la resta d'Espanya, perquè si una cosa nosaltres tenim limitat és el territori, i el territori inevitablement condiciona la mà.
Uh-huh. Anna, endavant.
Sí, moltes gràcies, Santiago, per ser aquí amb nosaltres. Sóc un referent de la nàutica, perquè tot el que succeeix a les Balears és un mirall que després la península ens vindrà després, de retruc. I no només en aquest sector, perquè, per exemple, l'altre dia també et vas incorporar a l'AMBE amb allò International Blue Marine Tau. És la teva nova adquisició, el teu nou projecte, oi?
Efectivament. És una realitat que hem de cuidar aquest món que inclús terra i mà, sobretot mà. I és evident que els vehicles de terra van per davant nosaltres en el tema de les energies netes. L'energia solar i els vaixells amb hidrogen han vengut per quedar. I el futur passa per aquí i serà una qüestió que a curt, mig termini serà inqüestionable. Deixarem de contaminar els nostres vaixells ben aviat.
Clar, perquè, Santiago, el 0,1 d'emissions és la nàutica recreativa, però, malgrat tot, ens hem d'enfocar i anem en aquesta direcció. Segons els darrers informes, perquè he trobat ja n'hem trobat diferents, però el darrer, que és recent, que ens parla projecció del 25 al 35, el creixement d'aquest sector serà el 10,5. O sigui, passarà de 7, quasi 8 milions de dòlars a quasi 21 milions de dòlars. Estem parlant d'un sector que és àlgid front al combustible, que és el fòssil. Aquest és el camí?
Bueno, jo no sé quin serà el procés, perquè en el final jo estic en el món de la nàutica recreativa i és el meu àmbit natural de tota la vida. Però ja quan parlant de vaixells carguers i inclús equipaments que funcionen, vaixells de guerra en energia nuclear, pues hem de pensar que si els autobusos i els grans camions en tràiler poden circular amb energies netes, també es pot fer la mà. És un tema d'inversió i de voluntat.
Exacte, perquè per això esteu vosaltres des de l'AMBE, fareu aquesta nova legislació, perquè sense legislació no podem avançar. És vital, en aquest tindreu un paper molt destacat.
Efectivament. AMBE agrupa un grapat d'empreses que tenen interessos a la nàutica per produir energia neta, tant elèctrica com amb hidrogen, i això pues, és la primera passa per acostar-nos més a Europa, que hi ha determinats països que ens duen massa avantatge i hem de millorar molt en aquest sentit.
En aquest sentit, aquest canvi, abans ho comentaves, que ben aviat ja es deixarà de contaminar amb els nostres vaixells. Has dit que tens més experiència amb la nàutica i això és interessant. Com afectarà les butxaques de la gent? Perquè, clar, la gran por suposo que també és que això augmenti els preus de tot.
Bé, jo crec que aquí hi ha dues coses. Aquest projecte en vaixells antics o que ja estan navegant no s'ho pot plantejar sense ajudes, i estan parlant d'ajudes europees que són importants, i estan parlant de fabricació de vaixells. I els vaixells a mig termini ja vendran en motors que no contaminin. El futur passa per aquí, ja. No podem evitar mirar referents dels vehicles, i els vehicles ja són híbrids, ja són elèctrics, ja són mixtes, els autobuses, els buses de Palma van en gas i en electricitat, en la pròpia inèrcia del bus. La qual cosa, el nostre referent ara és aquest. Si és possible a terra, és possible a la mà.
Mm-hmm. Anna.
Sí, perquè dintre del creixement que està previst del 25 al 35 serà exponencial, perquè del 20 al 24 el creixement ens comenten que ha estat moderat. I a Espanya, la previsió, junt amb la Índia, Alemanya i Estats Units, que sempre es mouen, sobretot, i la Xina, que és el número 1, entre un 12, a Espanya la situen amb un 8,7%. Dins d'aquesta forquilla, nosaltres ja ens posen en un escenari realment positiu. I des de la vostra associació podeu fer exactament més o menys com han fet a França, que parlàvem l'altre dia amb la Marilena també. A part, allà també s'ajuda també en l'excepció que no es pagui l'IVA, per exemple, dels serveis de càrrega o a les drassanes. En aquest sentit, també tindreu alguna amortització addicional per afavorir fiscalment a propagar també les embarcacions elèctriques?
Bueno, jo crec que finalment nosaltres el que representem són el sector que menys contamina, perquè sí, som molt més petits que els vaixells de càrrega i gran petrolers i tots aquests tipus de vaixells. Però, bueno, per qualque banda s'ha de començar i evitar la contaminació ha de ser un fet global i que s'ha de plantejar els mateixos termes ideològics que s'està plantejant a tot l'àmbit, tant de terra com... És que no conec ningú que no digui que és ecologista i que no ho sigui, i més a la mà. O sigui, si hi ha qualcú que té que no tirar plàstics a la mà i que la mà estigui neta, som seguint de la mà.
Clar, perquè una altra qüestió, aquí les infraestructures, ja ens deien Anen, sempre ens diuen que van molt bé junt amb els varadors, que són una part exponencial. En aquest sentit, els ports seran un pol energètic i les bateries també, i els preus, clar, es miren cada vegada reduint, que també estan dient que es reduiran una quarta part, serà més barat d'aquí a 3 o 4 anys. Això pot dir que ajudarà i els ports seran un escenari d'aquesta resiliència energètica.
És necessari que hi hagi estímuls econòmics sempre per afrontar una inversió d'aquest tipus. Sí. Això realment per animar en els grans vaixells passar en els combustibles nets ha de tenir ajudes. No se pot apel·lar als sentiments d'un armador, d'una naviera, que modifiqui els seus vaixells, perquè en el final això funciona com una compte de resultats. I fer una inversió que tardarà molt de temps en amortitzar, però encara que sigui neta, pues, el que li compta és el dividendo en els accionistes. En la qual cosa, si no té ajudes per fer modificacions i no se produeixen ajudes de les administracions en esports, és inviable plantejar-se una energia neta en els grans vaixells.
Clar, perquè l'estudi ens també reflecteix que el 56% de les embarcacions elèctriques que s'han vengut tenen un preu inferior a 100.000 euros. Vol dir que 100.000 euros no és tant comparat amb les altres embarcacions, eh? Perquè dintre de la mateixa estratègia, per exemple, Veneto ja està dient que hem de ser residents en el sentit també dels materials. No, és tot un conjunt. Jo crec que en aquest sentit serà un element pesat, ja que no venen gaires embarcacions, que veiem que el mercat sempre és a la baixa després del Covid, això pot ser una oportunitat si s'ajuda i si es legisla bé. A recuperar les xifres, eh?
Efectivament. És necessari que se faci un criteri, especialment que per fer aquest tipus de legislació s'escoltin els experts, no en els experts de nàutica, com pugui ser jo, sinó en els experts en energia i en consums i en alternatives, i que aquests assessorin els legisladors de cara a les ajudes i en quin terme s'ha de presentar la normativa. Crec que els papers tècnics en aquests temes dels enginyers especialment és molt, molt important.
Clar, perquè com deies, per exemple, Santiago, amb Bartomeu Bastard, ell sempre fa referència, doncs, des del Balearic Marine Cluster, les xifres, que són 879 empreses que generen 1.100 milions d'euros. I tot el turisme i blau és més del 80-90% de l'economia balear. Però el pes en concret de la Cambra de Comerç no es veu representat, ells aporten el 60% i no estan dins la Cambra de Comerç. Tu creus que això també s'han de reforçar les institucions en aquest sentit, en genèric, eh? Perquè es centrin més en el sector blau?
Sí, jo crec que quant més empreses, més associacions i més persones tinguem aquesta voluntat, més efectiu serà el tema. Si se planteja bé aquesta qüestió, per exemple, en el sector hoteler, que li diuen, mira, la teva factura d'electricitat baixarà tant i a més ens vendràs perquè és obligatori. Entendrà tot d'una que és bo per al seu negoci. Nosaltres hem de ser capaços de transmetre aquest missatge de que les energies alternatives són el futur i seran bo per les generacions vinents, perquè realment plantejar-se això a curt termini jo crec que resulta inviable i real. Això ho veurem en la nova construcció de vaixells i s'adaptar a mig termini des que ja estan navegant.
Perquè en aquest sentit, des de, per exemple, tu que has estat president del Club Nàutic de l'Aranal i tenies tu com el Club Nàutic, tu ho deies com el poliesportiu del mar, no? Com un agent turístic. Tu creus que també els clubs nàutics, perquè dins la idiosincràsia també de les Illes Balears tenen, que ara estan en precari molt, tindran un valor d'aportació també a la nàutica social i poden incentivar el foment de la,
bueno,
de la nàutica sostenible?
Jo faig un matí. Jo no vaig ser president del club, vaig ser secretari, el que vaig ser,
bueno,
va ser president de la Federació de Bola.
Ah, però, perfecte, però, perfecte. Aquest matí és important. Però,
sí, bien,
lo que vos volia dir és que el meu club, el Club de Serenal, en aquest moment ja té implantat damunt la taulada del local social, no te sabria dir el nombre de plaques solars, però ja estem fent un club nàutic verd. Fa molt de temps que tenim un servei de certificació ISO que sí. Controla la qualitat de l'aigua en caràcter, no sé si és setmanal o quinzenal. O sigui, des de sempre tenim vocació de ser un club que cuidi les seves instal·lacions en benefici dels propietaris del club, que som els socis.
Mm. Clar, perquè una altra qüestió també. A les illes també hi ha entre 7.000 i 8.000 persones que estan en llistes d'espera. Això hi ha alguna manera també de resoldre-ho dintre de dinamitzar, perquè clar, les persones normalment que tenen el punt i sobretot que estan a l'autoritat de portuària de Balears, aquesta gent és molt gran i no mouen el vaixell, que sempre s'ha reivindicat, es va dir també l'altre dia, han de fer tan àutica en el seu congrés. Tu creus que aquest sector de gent gran també es pot involucrar dintre un sistema diferent perquè es moguin les embarcacions i es comentin també les elèctriques dins els ports?
Jo crec que de que aquests vaixells no surtin, que estiguin aturats, no té que veure tant en el consum de combustible que...
No, l'edat, no?
Exacte. Sinó que amb un tema de pèrdua d'afició o el que sigui. I crec que aposta, jo parlava de mig termini, quan aquestes embarcacions desapareixin o simplement passin en els fills, en els hereus, que ja seran més sensibles en aquestes coses, podrem plantejar altres actuacions. Però, i en quant a la llista d'espera, bueno, és una realitat que té difícil solució. Nosaltres tenim els quilòmetres de costa que tenim
I més ports no se faran.
Les ampliacions que s'han plantejat cada vegada són més complicades. El govern, a través de l'empresa Ports i Bé, que són membres del Consell d'Administració, estan mirant d'optimitzar tots els ports de gestió directa que té el govern balear. El que passa és que mai aconseguirem, crec jo, acabar amb les llistes d'espera perquè és excessivament àmplia. Sí, és un problema de difícil solució.
Clar, i una altra qüestió, ja que tenim aquí parlant de les Balears i les Illes i Cinc, ara amb les noves concessions, que això ho hem parlat aquí amb la Marina moltíssimes vegades i amb el
sí. Gent,
és que, sobretot, el pantalà de la quarantena, que és aquest, el pantalà de la història, tu creus que és normal que el cànon, que estava a 350.000 euros, es paguin 2,2 anual per 70 amarratges?
Sí, sí.
Això és un problema. Perquè diem, no n'hi ha, però clar, perquè és expulsant a la gent directament, no crec que ho puguin pagar, perquè el retruc el consumidor, no crec que ho pagui el de Marín.
No, perquè això està plantejat no per ciutadà de Balears, sinó per els milionaris estrangers. I el cost de passar una nit amarrat en aquest pantalà serà brutal. Jo crec que en aquest moment la mitja d'eslor de ciutadans de Balears està al redor dels 8 metres i mig.
Sí, això sí.
Nosaltres no som els que tenim aquells iots per
ocupar... No, els megaiots no els teniu vosaltres.
Efectivament, o sigui, si això s'hagués plantejat en que en vez de ser 70 places d'amarrament haguessin estat 100, però de vaixells de 8 metres, el cànon no seria aquest.
No, sí. Això és pel càrter, Santiago, però dic que com
exacte,
que entren...
Però això està plantejat, o sigui, aquest model que podríem dir especulatiu, el plantatge s'autoritat portuària, no la comunitat autònoma. Sí,
no.
De Palma, que és interès general i que és el govern de Madrid.
Sí, estava directe.
Nosaltres podem opinar, però només opinar, no tenim cap possibilitat de... I el
no
que interessa,
res.
Evidentment, és resultar. I clar, la manera ràpida i fàcil de resultar és posar canonals, lo qual obliga a que aquests cànons els pagui qualcú que tingui una capacitat econòmica molt superior en els ciutadans de Balears. O sigui, aquests amarraments que hi ha dins el port de Palma, llevat de lo que és realment el Real Club Nàutic de Palma, no està pensat per ciutadans de Balears.
Uh-huh.
Per molt pocs d'ells.
Sí. Sí, sí. Ho hem d'anar deixant aquí perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre, però abans d'acabar, Santiago, una última pregunta que et volia fer, i tornant al tema inicial, has comentat que d'aquí poc ja no es contaminarà, o d'alguna manera no es contaminarà tant quan es navegui amb vaixell. En quin període de temps? Vull dir, al final tot aquest canvi és un canvi costós, com està passant també amb els vehicles d'aquí, terrestres. Vosaltres, en quin període de temps creieu que durarà aquesta transició?
Jo, en aquest sentit, som pessimistes, per dir-ho de qualque manera. O sigui, això és una transició de 20 anys. Hem de ser realistes, s'han de retirar els vaixells que estan en circulació avui en dia i s'han d'implantar els nous que se fabriquin, tant de càrrega com petrolers com d'esbarjo. En aquests moments seran pocs que canviaran el motor per un altre sistema, perquè això d'una inversió, i si no hi ha ajudes molt sèries per part de Unió Europea, això resulta inviable. Jo crec que hem de passar un canvi generacional perquè això passi de vores i sigui una realitat.
Doncs ho seguirem des d'aquí. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda aquí a Renamar, Santiago.
Moltes gràcies a vosaltres i a la vostra disposició sempre que vos interessi una opinió humil com la meva.
Moltes
una opinió experta, Marina, tenim una experta aquí de fa més de 40 anys.
Sí, moltes gràcies i moltes gràcies a tu també, Anna.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Santiago, per ser aquí amb nosaltres. Repetirem la trobada i moltes gràcies als oients. I molt bona setmana, Blava.
Molt bé, bona tarda. Gràcies. Adéu.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Sou a Llops de Mar, un podcast on donem veu als que han fet del mar casa, feina i passió. Avui tenim el privilegi de parlar amb Miquel Illa, patró major ja jubilat, figura clau del món pesquer al nostre litoral. Amb una mirada serena i una vida plena d'experiències, en Miquel ens parlarà d'una llarga vida lligada a la mar. Una conversa per entendre millor la mar i els que la viuen.
Des de temps immemorials, el mar ha forjat caràcters, ha escrit històries i ha posat a prova els més valents. Als Llops de Mar ens endinsem a la vida d'aquells que no es conformen en veure l'aigua des de terra ferma. Homes i dones units per un mateix fil, la sal, el vent i la immensitat. Un podcast amb una veu, una ruta i una història marinera. Benvinguts a bord, avui a Llops de Mar amb Miquel Illa. Miquel, benvingut a Llops de Mar de la Randa Mar.
Bon dia, gràcies.
A veure si ens pots explicar una miqueta quina ha estat la teva vinculació amb la mar.
Home, seria molt llarg d'explicar, eh? Però bé, tinc 62 anys i vaig començar els 15 anys a pescar, val? El meu avi va morir ofegat pescant, el meu avi, i el meu seu pescador, o sigui, ja portem unes quantes generacions de pescadors a Vilanova i la Geltrú.
Bastanta tradició, doncs, o sigui, ve de família, d'arrel, no?
Entenc sí, que... sí, a part del meu pare, doncs, també els meus oncles, o sigui, era una família pescadora i majoritàriament tots els anys hem sigut a Vilanova i la Geltrú. O sigui.
Com comences? Com t'inicies en aquest món? Doncs
pues, m'inicio perquè sóc un mal estudiant i ja ho sabia de fer, no? I el pare em va portar la barca i jo em marejava moltíssim, moltíssim, cada dia vomitava 10, 13 vegades en un empastre i vaig començar això que et deien 15 anys, no? I a base de dies i dies, realment sempre ho explico, vaig trigar 2 anys, que durant els 2 anys em vaig anar marejant dia per dia.
És normal això al principi? A més d'un li passa? O...
A mi em va passar, el meu pare diu, no conec cap pescador tan dolent com tu. Després vaig anar millorant a base dels anys, eh? Això.
Amb els anys, no? Tot s'aprèn, tot es millora, tot...
Sí, quan vaig vindre que fèiem la mili, no? Fèiem el servei militar, quan vaig tornar, vaig tindre la sort que hi havia una vacant per anar de patró. I, clar, anar de patró vol dir guanyar més diners, tindre més, evidentment, més responsabilitats, i d'una manera o altra em van enxufar allà. I la responsabilitat de ser de patró va fer que el mareig se'm passés de cop, i així va començar la meva vida.
I Què és el que transmet el mar? Què és per tu el mar?
Hòstia, no sé si m'ho sabré explicar què transmeteix. Mira, transmet vida. El que tu has dit, la immensitat, l'estar content. De fet, mira, ara ja tinc 62 anys i ja fa 6 anys que estic jubilat. Surto amb els lleguts, vaig de patró amb els lleguts, això que només surts amb bambugant 8 persones i tu portes el timó, i sortim una hora, no? Pues aquesta hora que sortim, entrem i sortim del port de Vilanova, pues ja em sento feliç. Entremet felicitat, bàsicament.
Quan de petit, durant aquests anys que et vas marejar tant, que veies que potser el mar no era el teu, què és el que vas pensar? No sé si de petit ja vas veure que era el teu món o et va costar una mica?
No, jo no era el meu món, tampoc eren els estudis, no? I em va costar molt, perquè, clar, marejar-te de cada dia és molt dur de patir. Vaig patir molt, la veritat és que això... Però és la sort que et deia abans, no? Després, mira, en seguida que vaig vindre amb 21 anys i em van donar una embarcació per fer de patró, i això em va canviar la vida. Després vaig anar millorant, evidentment, vaig trobar totes les titulacions que hi havia en aquell temps, i em vaig anar espavilant, i bueno, així va anar més o menys.
Quantes hores pots haver passat a mar?
Pues mira, bàsicament, pues moltes, perquè... De fet, ja hi havia horaris, perquè sorties a les 7 del matí i entraves a les 4, i els dissabtes i diumenges eren festius, cosa que els meus pares el dissabte encara anaven a treballar, no? Pues moltes hores.
Què diries, que el mar és més sacrifici o més satisfacció? Quin percentatge creus, no?, que hi ha de cada una d'aquestes dues vessants opositàries, no?
Sí, t'entenc. Bé, jo diria que és la que en cada un ens hagi passat mentre estaves pescant, diguem, no? Hi haurà gent que et pot explicar que el percentatge pot ser un o pot ser un altre, no? Amb el meu, tinc la sort, doncs, que vaig començar 15 anys, ho vaig passar 2 anys molt malament, però tots els altres anys, o sigui, els altres 38, 39 anys, doncs han sigut satisfactoris, tant econòmic com d'aprenentatge, com trobar amics. Bueno, vaig començar sent el nen que es marejava, després he estat 8 anys el president de la Confederació de Pescadors. Això també em va portar una satisfacció molt gran. Res, una millora personal.
Què diries que té el mar que t'atrapa, no? Què és allò que fa que...
Primer, em sembla que això ja ho explicava el Jaume, jo, un bon amic meu, que t'atrapa és que cada dia és diferent. I això és molt bonic. Això, els pescadors normalment ho som perquè no ens agrada, per dir d'una manera, estar dintre una oficina o dintre un magatzem, que tots són coses positives, no? Si la gent ho sap portar, però a nosaltres ens agrada això, el vent, l'aigua, la pluja, que cada dia sigui una història diferent. Això és el que et cautiva, no?
Clar, tu saps que sortiràs a mar, però no saps mai què és el que et trobaràs, no?
Exacte, ja ho pots ben dir. Hi ha hagut molts dies que he sortit a pescar i t'has vingut sense saber que no has guanyat un duro, no? I has estat totes les hores allà, bé. És la vida que ja ho has mamat, t'ho has ensenyat, ho has assimilat i te n'has enamorat.
Quin diries que és el repte més gran que has afrontat a mar, o que has afrontat, no?, al llarg de la teva vida?
Sí, n'hi ha un molt concretament, perquè era el començament de fer de patró. Igual tenia jo 24 o 25 anys, i bé, es van trencar els cables. Bueno, que si us ho explico igual no ho entendreu, però bueno, resulta que vaig perdre quasi tot el patrimoni. Tret del vaixell, que és on estava dalt, el vaixell no li va passar res, però tot el que forma part per pescar, pues, es va trencar i ho vaig perdre. Què va passar? Això valia molts diners, molts, i en aquell moment no hi havia, això que explicava Jaume, no hi havia plotters, no hi havia GPS, i clar, me'n vaig anar cap a casa plorant, dic, ai mare, quan arribi a casa el pare la bronca me'n fotrà, i després ho vam anar a recollir, no vas sol a pescar, vas a 4 o 5 persones, ho vam anar a recollir i ho vam trobar, que això era superdifícil, perquè havia d'agafar enfilacions, que el patró, o sigui jo, pues, miraves el terra, veies una masia, veies una muntanya, agafaves una enfilació, agafaves una altra, bueno, tu muntaves d'una manera determinada, sense medis en aquell moment, i bueno, vaig aconseguir trobar-ho i tothom va flipar, i jo el que més.
Què vas, arran d'un temporal per això? O
no, suposo que els cables, que és el que aguanta les portes aguanten les malletes dels arcs, en fi, es va trencar i res, suposo que era per... devia estar en mal ús o no és... bueno, coses que passen.
Ah, com ha anat canviant la teva passió al llarg dels anys, Amar?
Ha anat canviant per, mira, explicaré això també. Jo vaig començar pues, el que es deia de petitet i amb mi passava 5 o 6 persones que podien ser els meus pares i quasi tots eren comunistes, eren del PSUC, no? Ara sempre que parli de política, però no, parlo de pesca, eh? De tots, pues, parlaven de companyerisme, de no et diré de muntar vagues, però aquell neguit també de sindicalista, hi havia moltes coses a fer i llavors hi havia moltes converses i això em van ajudant a fer-me jo persona, no? Fins això que et dic, no? Vaig arribar a ser patró major de cofradia i en aquests 8 anys doncs, vam tindre algun error, segurament, com no pot ser d'una altra manera, però també vam tindre forces encerts i que n'estic molt orgullós.
Al final és un estil de vida, no?, viure al mar.
Sí, fins ara ho era, un estil de vida. I a més era molt bonic perquè, malauradament, i ara em sembla que ja no és així, tot i que porto 6 anys jubilat, però era, mira, si era un estil de vida que després, quan no anaves a pescar, et reunies, anaves a esmorzar junts tots, no? Era hi havia un companyerisme que ara, malauradament, per moltes raons, ara ja no existeix.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
No sé si ens podria explicar, a banda d'aquesta també història que ens has explicat que et va marcar, no sé si al mar has passat algun moment de por. Hi ha hagut algun moment que hagis dit, ostres...
De por encesa, molt encesa, de por no. Però sí que és veritat que es ben trobat el que nosaltres dèiem grops. Grops era allò, la tormenta de verano, que no la veus vindre i de cop i volta se comença a girar molt de vent, aigua, no es veu res, et quedes allà... que tu només sents ploure i no hi veus més de 5 o 6 metres, no saps qui pot vindre un vaixell o un barco ben més gran, en fi, i estones quan arriba això, o mànegues, que tens la mànega al costat, sí que et fa patir, sí, et fa patir perquè bueno, et trobes que ja, i l'únic que pots fer és quasi bé resar i esperar que manqui.
I al contrari, no? Algun moment màgic o algun moment inoblidable que t'hagi
marcat? En el moment màgic m'imagino que tots els pescadors diem el mateix, el dia que agafes molt de més peix del que t'esperes. El dia que, per dir-te alguna cosa, et penses agafar 30 o 40 quilos d'escarmelat o de gamba i agafes 150, vull dir que és un... agafes 3 o 4 vegades més del que seria normal, clar, llavors flipes, no? I te'n vas content a casa.
Suposo que és com una pujada d'eufòria, no? Que en aquell moment, no? Quan estàs traient allà les xarxes, no? Ens imaginar vosaltres allà...
La pujada d'eufòria és quan tu ja veus el peix, realment el veus físicament a dalt de la coberta. Que aboques, bueno, fica-la ja per començar a classificar i ja veus una muntanya de gambes o del peix que hagis anat a buscar. Sí, un dia d'aquesta m'hi ha hagut, clar.
Parlem, m'agradaria preguntar-te sobre supersticions del món mariner. No sé si encara tu o la teva família o algú relacionat amb el teu entorn encara seguiu aquestes tradicions, aquestes supersticions marineres.
Sí que n'he conegut, jo no he tingut mai. El company que ha vingut abans segur que sí, perquè es coneixem, i els pares, o sigui, l'altra gent, el meu pare i la gent que venien abans, tots ho eren més, sí. I n'hi havia diverses, eh? No podies dir la paraula capellà, no podies dir paraigües, o sigui, això... havies de modificar unes quantes coses, però bueno, per mi eren besties, vaja.
Sempre n'ha tingut, no?, el món mariner, per això sempre s'ha conegut també per...
Sí, s'ha conegut per això i sobretot pels mots. La majoria de pescadors, més d'un mot hem tingut durant la nostra vida del treballar i també és divertit. Ens coneixíem més pel mot que no pas pel nom moltes vegades.
Com creus que ha canviat el món de ser mariner, ser patró, avui en dia en comparació amb com era abans?
Bueno, bàsicament per la tecnologia ha millorat molt, és molt més senzill perquè abans moltes coses sí que t'ho ensenyaven els pares, t'ho ensenyaven la gent per veterania, però clar, un cop ha vingut la tecnologia en aquest món de la pesca, doncs es vam donar compte que moltes coses que nosaltres ho feien com a tradició, eren incorrectes. Llavors han millorat molt la pesca, tot és molt més segur. En fi, bàsicament amb això, amb la tecnologia.
Què és el que tu li diries a algú jove, no? Algú que ara vol començar a pescar, què creus, no? Què és el que hauria de saber?
Bueno, primer, o sigui, que li agradés molt al mar, el que diu. Això de mica en mica em va enamorant, igual ho podria anar pillant. Ara, avui en dia, que sí que és molt valent, perquè és el que deia el company, és una feina que ara està molt dura, perquè costa molt ara guanyar calés d'una manera que tu puguis portar una família, bueno, amb un sol normalet. Ara costa molt, a nivell econòmic, ara costa molt.
Ja per anar acabant, una reflexió que m'agradaria també que féssiu és, què creus que ens diria el mar a nosaltres, no? Igual que nosaltres també, no? Suposo que li agraïu moltes coses o que, no? Sempre li parleu al parc. Què creus que el mar ens retornaria? Què és el que ens diria el mar?
Mira, ens diria... Bueno, després et faig la frase última, però et diria... a mi em sap molt greu, perquè moltes vegades amb els pescadors ens han dit que érem... Hòstia, ara no sortirà la paraula. Bé, que fèiem, que malmetíem al mar, no? I si hi ha llocs que hi ha ple de Posidònia, que es deia el Brut, d'aquí a Vilanova, i no érem conscients. O sigui, a nosaltres, del tema biològic, ningú ens havia ensenyat res. Jo, quan jo anava a pescar aquí 200 anys, ningú em parlava d'això, ningú. I aleshores, sí, vam malmetre el mar, però era per ignorància, no? I jo em pregunto, dic, si els pescadors eren ignorants, en aquell moment ja no hi havia biòlegs, els polítics, o algú que embarqués dient, nois, això no ho feu bé, van trigar molts anys a ensenyar-se que estaven fent coses mal fetes, no? I ara ve la reflexió. El mar diria, gràcies perquè em veuen après. I em veuen après ara, d'això, del cuidar el mar. Això és el que es diria. Gràcies perquè els pescadors em veuen après.
Al final sou els que més us estimeu, no?, també, al mar.
Clar, perquè és de fet és el que es dona de menjar, no? El que es torna a portar, que demà podem tornar a pescar i tornem a pescar, i el demà hi podem tornar a anar, i clar que ens l'estimem moltíssim.
Doncs amb aquesta reflexió final ens quedem, Miquel. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui aquí a la Randa Mar, al podcast de Llops de Mar, i fins la propera.
A vosaltres un ple, molt gran, gràcies.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar, amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
Una setmana més estem disposats a conèixer més secrets de com pescar de manera responsable i avui en Fede Valls ens de les bones pràctiques del captura i solta, Sergi.
Sí, Marina, parlem de la captura i solta, una pràctica obligatòria en part, ara ho veurem, també necessària per garantir una millor salut i conservació del mar, just en una època on ja vam dir fa dues setmanetes que passat l'estiu la gent es començava a animar a sortir a pescar, se surt més. És època de determinades espècies, sobretot de peix blau i també d'altres, i per tant hem de tenir present tots aquells consells, totes aquestes bones pràctiques que ara mateix ens explicarà, com sempre ho fa, en Fede Valls. Fede, benvingut.
Bona tarda, què tal?
Bona tarda. És ben bé això el que dèiem, no? Una qüestió a mig camí entre l'obligatorietat en certs aspectes o en certes espècies i una qüestió ètica, no? Això de la captura i solta.
Sí, ben bé, exactament així, eh? De fet, la captura i solta, doncs, constitueix una pràctica essencial que tot pescador recreatiu ha de conèixer i dominar, no? Perquè durant l'activitat ens trobem inevitablement en situacions on estem obligats a alliberar un peix. I s'ha de fer de forma correcta perquè tingui la màxima supervivència, si no, no té cap sentit alliberar-lo, no? Uh-huh. Clar, hi ha diversos escenaris on és obligat que anem a dir la pràctica d'aquesta captura i solta. El primer, doncs, és quan l'espècie capturada es troba, doncs, en veda. sigui permanent o temporal, peixos, vale? El segon, quan la regulació prohibeix expressament la captura d'aquesta espècie. Estem pescant, tot i que l'ham i la zona i el moment té una certa selectivitat, a vegades s'enganxen peixos que està prohibit expressament pescar-los, doncs els hem de deixar anar de bones maneres. O quan aquest peix té una talla inferior a la mínima establerta, o quan hem superat el límit de captures establert i que aquella captura doncs cal tornar-la, no? Tot això al marge de si com a pescadors volem simplement practicar la pesca per fer un data collection i soltar els peixos, o ja no desitgem destinar més peix al consum personal i podem prioritzar la seva conservació. Mm-hmm. En qualsevol cas, és una pràctica que cal fer-la, i que per fer-la bé, doncs, bueno, garantirem doncs la màxima, vida d'aquests animals, conservar els recursos i garantir la continuïtat de les poblacions.
Fede, ens posem en acció de pesca, en aquest cas, i anem a explicar una mica com va des del moment que pesquem el peix, no?, i té el primer trauma o el primer impacte en aquest ésser viu.
Sí, el primer impacte, a vegades hi ha gent que no li dona cap valor, és que el peix viu dins de l'aigua en estat pràcticament d'ingravidesa. Uh-huh. I que el seu pes queda compensat pràcticament per l'empenta de l'aigua, pel principi d'Arquimedes. Uh-huh. Això significa que els seus músculs, el seu esquelet i sobretot els òrgans interns no estan dissenyats per suportar el seu propi pes en l'aire. I què passa quan el traiem de l'aigua? Que en el moment que surt de l'aigua, aquesta empenta de l'aigua desapareix. I el peix sent tot l'efecte de la gravetat sobre el seu cos. ¿Vale? I, per tant, això pot suposar doncs algun trauma en funció de com el maneguem, de com l'acollem, etcètera, etcètera. ¿Vale? Penseu que un peix d'un quilo, el pes, aparent dintre de l'aigua, vale? Seria d'uns 4,9 grams.
Vale? Imagina't, clar.
Clar, per tant, bueno, cal tindre en compte lesions invisibles que es poden fer, vale? Especialment si ens cau a terra, vale? Especialment si el traiem enganxat de la boca, especialment si fem suportar tot el seu pes per un extrem. Vale?
Si el pesquem des de molta alçada, no? També hi ha el típic pesca des d'un penya-segat o...
Exactament. Mm-hmm. Exactament. Clar, ja no parlem si el peix ens cau a la coberta del barco. Mm-hmm. Un peix que ens cau des de... Un peix d'un quilo que ens cau d'una alçada d'un metre cau a terra 16 km per hora. 10 joules d'energia. Vale? I això pot suposar... O sigui, que després tu el deixes anar i se'n va, però que... I ja no et dic si això que fa alguns que llencen per sobre del cap a l'aigua, pesca responsable, diuen, vale? Un peix d'aquests tirat des de 2 metres entra a l'aigua 22 km per hora. Si cau de cap, més o menys són 2 vegades el seu pes, però és que si cau de panxa, l'impacte que té és 40 vegades el seu pes. Vale? Uh-huh. I per tant, doncs, pensem amb això, primera norma, que no ens caigui, agafar-lo amb les 2 mans, vale? No penjar-lo de la boca, els peixos doncs, no han desenvolupat la seva estructura òssia ni muscular per estar suportats per un sol punt. Okay? Aquest seria el primer element a tindre en compte.
L'altre punt que hem parlat moltes vegades, dodos, no? El que deies tu ara també, el contacte amb l'aire, però sobretot a l'efecte dels barotraumes, no? D'aquest efecte de la pressió a mesura que el vas recollint o el vas pujant del fons.
Sí, el parlem, si et sembla, un momentet de res de l'aire, perquè sí, hi ha una cosa molt important, que és que quan el peix entra en contacte amb l'aigua, se li seca la pell i les brànquies. I clar, les brànquies, quan s'assequen, s'enganxen. I quan s'enganxen, bloqueja l'intercanvi d'oxigen, s'asfixien. L'aire seca la capa protectora del mucus, augmenta la temperatura corporal i l'estrès. Clar, per això és important mantindre l'humit, treballar amb les mans mullades, tots aquests detalls que hem anat dient, vale? I especialment doncs, que estigui ben sec el mínim temps possible. I dels barotraumes aquests que deia, certament, no? El que ens passa és que els peixos tenen la vaixella natatòria, la bufeta, que regula la seva flotabilitat i que quan ens aixequem de gran profundària la pressió disminueix molt de pressa, els gasos s'expandeixen per la llei de Boole-Mariotte, no dona temps a expulsar el gas, es dilata, l'estómac pot sortir a la boca, els ulls s'inflen, l'exoflàmia, els òrgans interns es comprimeixen i el resultat doncs arriba a superfície flotant i amb baixa supervivència, no? Clar, deixar anar peixos, i tu ho saps ben bé, de gran fondària a vegades és molt complicat, sí. Vale? No és la pesca adequada per fer captura solta, no? Quan menys sigui el gradient de pressió, menys riscos. Pescar a més de 40 metres és molt complicat ja, i en alguns peixos en concret, com per exemple el serrat, és el que és molt difícil deixar un ala viu, no? I per tant, doncs, bueno, com a... és bo controlar l'ascens, no pujar-lo molt ràpid, que tingui temps a compensar, fer fins i tot alguna parada en la recollida d'uns segons. Es poden utilitzar després dispositius de recompressió, vale? Els podeu veure a qualsevol, a qualsevol botigues, a YouTube trobareu, vale? Que és uns aparells que fan baixar el peix a sota amb un plom i a baix es desenganxen. Però jo el consell que donaria és que, bueno, no, si volem fer captura i solta, hi ha peixos que és molt delicat de fer-ho, especialment els peixos de fondària, no? Hi ha qui punxa la vejiga, la bufeta, perdó.
Sí, ho he vist.
Això si s'ha de fer, s'ha de fer molt ben fet, vale? Perquè mal fet causa infeccions, danys internos, danys interns i alta mortalitat. Si s'ha de fer, s'ha de tenir el material esterilitzat, s'ha de fer amb una agulla molt fineta, vale? És a dir, s'ha de saber, vale? Per tant, la conclusió és que el tema de... val la pena evitar pescar en fondàries molt... en moltes fondàries si volem fer aquesta pràctica. I, bueno, doncs els peixos doncs, de fondària a vegades és molt complicat de deixar-los anar amb garanties. Que això no vol dir que quan se'n vagin no es moguin, igual que els de poca fondària. Els deixem anar i continuen vius i se'n van. Però això no vol dir que continuïn vius l'endemà.
Un dubte, Fede, referent al tema de cansar el peix, o sigui, quan tu pesques, i depenent, sobretot, si són peixos d'una certa mida, tens el freno flux del carret, els has de deixar cansar, bàsicament, perquè no et parteixin o els pugis fins a dalt. Se n'abusa d'aquest cansar el peix, perquè suposo que això algun deu arribar a dalt molt i molt tocat després de tant córrer.
Efectivament. Si pesquem amb el fre del carret molt obert, el peix ens agafarà molt de fil, vale? S'esgotarà. Quan el peix ens prem fil, vol dir que està fent una força, la força que tenim tarat al freno del carret, per una distància, els metres que té en un temps. Força per distància, treball, temps, potència. És a dir, està destinant una potència aleshores. Deixem el fre perquè el peix, si estira, ens pugui prendre una miqueta de fil, perquè no desgarri la boca, però no fem que el peix estigui lluitant i traient energia, perquè tota aquesta energia que treu és una de les causes. El peix morirà si queda buit d'energia, si queda contaminat, si queda copejat. Aleshores, aquí el que es tracta és de, bueno, jo ja sempre ho dic, s'ha d'ajustar el fre màxim, que és la tensió que tinguem del fil en base als criteris que tenim, però val la pena ajustar també el fil en base als peixos que anem a pescar. Vale? Jo sempre ho faig així, no? Aleshores, doncs, bueno, ajustem el fre durant el combat també, vale? perquè si fa una estrabada prengui una miqueta de fil, però els combats per peixos que han de ser combats ràpids, no fem combats llargs deixant que els peixos, bueno, de fet, fins i tot quan fem marcatges de tonyines de fins a 300 i 400 quilos, intentem també que no siguin combats d'hores, de llarg, vale? És a dir, el combat ha de ser inclús que sigui peix per menjar, és a dir, no cal fer cansar el peix, perquè si el cansem el peix es va generar àcid làctic, bueno, tota aquesta història que ja sabeu que al final els peixos quan s'esgoten, vale, després tenen el seu sabor també es modifica.
I una de les espècies també m'ho comentaves al principi, no? En aquest cas sí que són especialment delicats els pelàgics i el peix blau.
Exactament, ara estem en època de pelàgic, de peix blau, sobretot no tindrà cap errada amb ja sabeu que doncs, a vegades hi ha gent que no és molt experta i pot confondre una tonyina amb una bacoreta, tenim unes dies de la sanitat perfectes amb unes bones imatges, deixar anar els peixos que no es poden pescar i els altres doncs, tractar-los adequadament. Les llampugues són peixos d'aquests pelàgics dels més delicats, amb una boca molt sensible, i per això també diem d'utilitzar hams simples, gaudirem de la pesca, sigui per deixar anar o sigui doncs, per la nostra gaudi d'alimentació, per la nostra gastronomia. Quan més ben tractat és el peix, més bon sabor té.
Doncs això mateix, Fede. Moltíssimes gràcies per aquests consells, per aquesta pesca responsable, un cop més aquí a la Randa Mar.
Molt bé, fins una altra.
A reveure.
I així arribem al punt final d'aquesta primera hora de Randa Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu!
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like 10. Yeah, don't mess it up, talking that shit. Only gonna push me away, that's it. When you say you love me, that make me crazy. Here we go again. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can be reasoned with them, don't be impolite.
tarda, són les 5 notícies. Les instal·lacions fotovoltaiques